de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I bona hora, benvinguts, benvinguda a tu que ens escoltes des de casa, des del cotxe o des de la feina. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el d'orientar aquells joves que no saben encara què han d'estudiar. Ens ho explicarà un oient, l'Ezequiel, i després l'Adrià de Jo Aprenc Català ens explicarà també com conèixer millor la nostra llengua. Vindrà el regidor de Cultura de Sant Celoni, l'Albert Planes, que ens aproparà a la natura gràcies a les festes de Sant Martí. I la Noemí, d'Andorra Turisme, ens explicarà aquesta nova edició del Shopping Andorra Festival i en coneixerem tots els detalls. Tindrem mi l'economista Teodor Damàs, que ens dirà com administrar bé els nostres diners i no fer compres impulsives per al Nadal. I atenció, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós o tu mateixa em vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Setmana parlem de hobbies curiosos o hobbies que us apassionen, aquella cosa que us agrada fer, que us agrada doncs explicar, compartir, i que a mi m'agrada que també m'ho expliqueu a través del correu del programa camins.catalunya@cope.es. I el programa ens acompanya aquest matí una persona que ha convertit el seu hobby en una autèntica vocació: ajudar, orientar, inspirar altres persones a trobar el seu camí. Ell és l'Ezequiel Videla, és a més soci director de l'Acadèmia, un projecte que aposta pel creixement personal i l'autoconeixement dels joves. I parlem amb ell sobre com va néixer aquesta passió per acompanyar els altres, què l'ha portat fins aquí i quina mirada té sobre el futur i el talent de les noves generacions. Molt bon dia, Ezequiel.
Hola, bon dia.
Ezequiel, com vas descobrir que volies integrar, ajudar i orientar altres persones en el seu futur laboral?
Doncs mira, va ser també per experiència pròpia. Jo sempre dic que les experiències que vivim les persones ens connecten amb altres realitats, i en el meu cas vaig tenir dificultats per trobar el meu camí i trobar allò que m'agradava realment. I arrel d'això, veure també companys de classe en el seu moment quan estudiava batxillerat, vaig veure tota la pressió a la que ens exposàvem i degut a això doncs, vaig decidir posar una mica de focus en escoltar-me, en saber què és el que realment necessitava, el que volia.
I què és el que més et motiva del moment en què una persona fa el clic i troba el seu camí?
Doncs em motiva trobar algú que realment els connecta amb la sensació de realment estar viu, de sentir-se còmodes en trobar el seu lloc, no? I jo sempre dic que el lloc perfecte no existeix, però sí que existeixen diverses portes, no? que ens connecten amb el que realment volem ser, no? I ens volem dedicar.
Perquè és curiós, Ezequiel, perquè a vegades l'edat en la qual et fan decidir a què t'has de dedicar potser no ets suficientment madur o poder encara no ho tens ni clar, per tant va bé de tenir aquesta orientació. Creus que tothom té un talent o vocació amagada que només cal que algú t'ajudi per descobrir-la?
Sí, i tant. O sigui, molt, molt d'acord amb aquesta afirmació. De fet, és curiós, no? Com altres països també ens donen l'oportunitat de fer un any sabàtic, no? De pausa, de poder estudiar un idioma, si és allò que t'agradava, música o el que sigui, i sento que poder tenir aquest espai, no? per poder trobar allò que t'agrada, què vols o què no vols fer, ajuda moltíssim, i sobretot tenir temps per reflexionar, per tocar peus a terra i dir Vale, què vull triar, no? Perquè a vegades ens fan triar des de, com dius tu, no? Una edat molt temprana que costa moltes vegades doncs, poder decidir si encara no sé qui sóc, què m'agrada, no? I tomar, prendre aquesta decisió tan precipitadament doncs, moltes vegades genera frustració i bueno, és algo que al cap i a la fi sempre haurem d'atendre, sigui una hora més, una edat més temprana o més tard.
Clar, perquè moltes vegades, fins i tot el primer any de carrera, hi ha moltes persones que canvien perquè encara no ho tenien clar. Quin paper
Sí.
juga l'escolta activa en la teva feina i en el procés d'orientar altres persones ara que ja aquesta passió teva s'ha convertit d'alguna manera en la teva professió, en el teu dia a dia?
Doncs mira, l'escolta activa és bàsica. De fet, no estem acostumats i acostumades a poder expressar, no? I escoltant tant expressar com escoltar. Em trobo amb diversos joves que els hi dones aquest espai perquè parlin d'allò que els inspira, que els agrada, el que volen fer, el que han somiat, no? I els seus objectius personals. I moltes vegades et trobes amb un silenci. Llavors, no només és escoltar, sinó també anar més enllà i acompanyar aquests dubtes, aquest vull fer això, però no sé si serà la millor opció, no? I animar també a que els joves trobin el camí cap a allò que realment els interessa o bueno, la primera porta que tenen al davant, que volen obrir, però perquè no saben què hi ha darrere, no ho fan. Llavors, va per aquí, no? Aquesta passió de trobar aquest camí, donar espai a que es coneguin, donar espai a aquesta il·lusió i a aquestes ganes.
Ezequiel, hi ha alguna experiència o alguna història que t'hagi marcat especialment en el teu recorregut dins l'acadèmia?
Doncs, bueno, veure diferents històries, no?, de com tots comencen volent orientar-se cap a un lloc i després canvien. Vam tenir l'experiència d'un alumne que volia anar a fora a treballar a Suïssa i el seu somni era tenir una furgoneta i sortir, no? I això també feia molta por a la família i tal. I després també de parlar, no?, amb ell, veure que és crear un planning de futur i després d'ell compartir-ho amb la família va donar el pas i la veritat és que va ser meravellós el seu canvi. També es va animar a estudiar allà i bueno, això va ser preciós. I a més, no només sortint de Catalunya, sinó que també vam trobar bueno, diversos canvis de carrera,
Ai.
també anar a orientar-se cap a una altra feina i és molt bonic.
Doncs ja sabeu, el nostre dia a dia és la feina i passem moltes hores i què millor que fer allò que ens agrada, aquella cosa que portem dins, tenir, doncs poder desenvolupar el nostre dia a dia fent doncs el que millor sabem fer. Avui ens ho ha vingut a explicar l'Ezequiel, que va començar amb aquesta passió i ara ja és la seva feina, el seu dia a dia. I si tu ens vols explicar doncs també aquest hobby, aquesta passió o fins i tot aquesta cosa que t'agrada molt fer i que ha acabat esdevenint la teva professió, pots fer enviant un mail a www.camins.catalunya@cope.es. I Ezequiel, moltíssimes gràcies per ser
A
aquest
tu, a
matí amb
tu.
nosaltres explicant-ho.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
Vamos, listo. Salud, muchachos, por esa mujer.
Arribem a la secció de català amb l'Adrià, on avui ens endinsem de ple a la tardor per parlar dels grans protagonistes d'aquesta època, que són justament els bolets, i descobrirem d'on ve la paraula, algunes expressions curioses i altres coses. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Efectivament, quan arriba la tardor, apareixen aquests bolets i la gent es torna boja per anar-los a buscar. I també justament parlarem sobre tot aquest vocabulari que fa olor de molsa, de pi, d'humitat. I és que la llengua catalana és riquíssima en aquest camp. I és perquè cada bolet té el seu nom i sovint el nom explica una història. Per exemple, El rovelló, potser el més conegut, rep el nom del seu color rovellat o rogenc, però segons la zona també se'n diu esclata-sang, perquè quan el talla sembla que sagni, pebràs, pinetell, perquè creix a les pinedes, o fins i tot vinader, quan es troba en terrenys on abans hi havia vinyes. D'acord? Està relacionat amb la paraula vi. Un altre cas curiós és el de la trompeta de la mort, un bolet de color fosc que no té res a sinistre perquè és molt bo i a més és comestible. El seu nom ve del fet que sol aparèixer cap al 2 de novembre, el dia dels difunts, o bé hi ha una altra teoria que és per al seu color negrenc que recorda una trompeta fúnebre. I si parlem del xampinyó, ens trobem una paraula manllevada del francès, champignon, que alhora ve del llatí campinio, és a dir, del camp. És aquell bolet del camp, que ens recorda que aquest bolet va ser un dels primers a cultivar-se fora del bosc. També hi ha la llanega, un nom que ve del verb llanegar, que vol dir lliscar, i que descriu perfectament la textura d'aquest bolet tan llefiscós i lluent. Segurament els qui coneixeu aquests tipus de bolets sabeu de què parlo. I és que és un exemple d'aquelles paraules catalanes tan precises i expressives que et fan sentir el que diuen. Ja només pel significat ens imaginem com és el bolet. Però el món dels bolets no és només ric en noms, sinó també en expressions populars. Si algú és una mica aixalabrat o esbojarrat, diem que està tocat del bolet. Si és molt petitó, li podem dir que és un bolet, o també ens poden donar un bolet si ens piquen el clatell, és a dir, com a sinònim de clatellada. I si parlem pròpiament del protagonista d'avui, del mot bolet, observem que ve directament del llatí boletus, que tenia el mateix significat que tenim avui dia en català. I d'aquest mot en surten derivats com boletaire, la persona que em busca, boletera, que és el lloc on es fan, o boletada, per referir-nos a una gran quantitat de bolets. Així que aquesta tardor, si sortiu a buscar bolets, ja sabreu que hi ha tot un món al darrere i també vigileu que no enxafeu cap, que de vegades ens espistem i no sabem on posem el peu.
I Adrià, tu has d'anar a buscar bolets?
Alguna vegada hi he anat, sobretot quan tenia menys anys i anava amb el meu pare, però últimament ja no. Això sí, sé reconèixer aquests bolets, els més bàsics, saber quins són comestibles i això, però últimament no hi vaig tant.
És una de les coses que t'anava a dir. A mi sempre m'ha fet respecte perquè no els reconec. I clar, també s'ha d'anar amb compte de realment agafar els que són els bons. Vull dir que n'has de saber bastant perquè si no, clar, pot ser fins i tot una mica perillós. I sobretot tenir cura també amb la natura, que això no ens n'hem d'oblidar mai.
Sí, sí, hem d'anar a vigilar i si nosaltres no en sabem consultar-ho o anar amb alguna persona que en sigui experta, perquè n'hi ha molts que són similars i s'ha de saber identificar-lo correctament.
Doncs bé, el que sí que sabem identificar, i molt bé, gràcies a l'Adrià, és la nostra llengua. Recordeu que el trobareu a www.joaprencatalà.cat o bé a les xarxes socials Jo Aprenc Català. I ara que en breu estem a Nadal, un bon regal per fer és el seu llibre Clar i Català, Barbarismes i Barbaritats i com pots evitar-los, de l'editorial Montera. I l'Adrià, doncs, el trobarem la setmana que ve aquí en el programa, que ens explicarà més coses. Adrià, t'esperem.
I a vosaltres jo també, com sempre, no fallaré en aquesta cita.
Que tinguis bon dissabte. I a Sant Celoni, la tardor parla de bosc. I fa unes setmanes varen fer l'edició de la Setmana del Bosc, justament. amb un munt d'activitats de lleure i divulgació que ens van apropar a la natura i que ens hi apropen constantment. Recordeu que si aneu a buscar bolets, si agafeu molts ara per fer els pessebres i de més, hem de ser molt cuidadosos també amb els nostres boscos, perquè bé que ens agrada gaudir-los, doncs també els hem de cuidar. I tot plegat culmina amb les festes de Sant Martí de Sant Celoni del 6 de novembre al 16. I parlaré amb el regidor de Cultura, l'Albert Planes. Molt bon dia, Albert.
Molt bon dia.
Albert, si el bosc pogués parlar, què ens diria sobre Sant Celoni aquesta tardor?
Mira, jo penso que el bosc a Sant Celoni, que el coneixem molt bé perquè justament el, bueno, més del 80% de la nostra superfície és terreny forestal, ens diria doncs, que el visitem, que el cuidem i que el respectem. Però, com bé comentaves, la tardor ve acompanyada de Sant Martí i justament a Sant Celoni, com a patró que el tenim, el Martí, diguem-ne, doncs també ens ve brindant una sèrie d'activitats culturals i comunitàries doncs, que ens conviden també a celebrar, a banda del bosc amb respecte, doncs, a celebrar també la comunitat i el propi poble.
I quina és la tradició que més sorprèn els que venen, per exemple, per primer cop a aquestes festes de Sant Martí?
Mira, jo el que penso és que la festivitat de Sant Martí està farcida d'activitats que tenen un component i una arrel popular, no? Podran trobar cultura popular durant tot el cap de setmana que va des del divendres 7 de novembre fins al diumenge 9, perdona, que ara no sortia el dia, i podran trobar gegants, podran trobar castellers, podran trobar àpats populars, podran trobar una programació també en el programa demà de l'Ateneu i podran gaudir doncs, de diversos espectacles de l'Ateneu. És a dir, penso que és una festivitat que acull diverses propostes, tant per grans, petits i joves, en espais coberts i a l'exterior, amb la idea de que tothom pugui trobar una mica aquest espai on s'hi pugui sentir còmode i pugui doncs, gaudir d'aquestes festes.
I qui s'atreveix a córrer entre els dracs i els focs al correfoc de Sant Celoni?
Doncs mira, la sort que tenim a Sant Celoni, o la sort i l'orgull, és que tenim un munt d'entitats que dinamitzen molt i molt bé les festes de Sant Celoni. No? Tenim la colla de Diables, que aquest any celebra el seu 35è aniversari, la colla de la pell del dimoni, que són els que justament fan córrer totes aquestes figures i aquest bestiari popular. I a Sant Celoni, doncs, jo penso que tenim una població també molt atrevida perquè enmig d'aquests correfocs sempre petits i grans doncs s'hi acaben posant pel mig i els acompanyen també amb els timbalers i, bueno, i fan una festa ben reixida.
I quina cançó no et pots perdre per ballar la nit de concerts en directe?
Mira, doncs l'any passat vam començar amb un nou format que es deia, bueno, que es diu Festa a la Plaça, val? A la plaça de la Vila, amb un format obert per tothom, que aquest any reproduïm un altre cop, per tant, serà la segona edició. I comptarem amb un grup de versions Saloni, que es diu la Tribut FM, i ells doncs, fan tot un repertori de les cançons més mítiques que solen sonar en les festes majors d'arreu del país. Per tant, costaria quedar-nos només amb una, perquè, com dic, és un grup de versions que les fa córrer totes i, per tant, doncs, penso que el que s'ha de fer és venir, gaudir-ho i que cadascú canti la que més conegui amb la que més atenta, sí.
I quin plat típic de Sant Celoni creus que hauríem de provar sí o sí?
Mira, doncs, com el plat típic a Sant Celoni, em costaria poder-ne identificar algun perquè, com que tenim una presència del bosc molt, molt important, jo et diria que a la tardor doncs, qualsevol plat que porti bolets o algun plat que porti alguna confitura amb castanya o alguna crema de carbassa o així. Vull dir, ara penso que en aquesta època és molt bon moment per provar els plats que ofereixen amb aquests ingredients en els restaurants de Sant Celoni i deixar-se bueno, doncs, sorprendre per les creacions que fan també, perquè sempre en aquesta època s'aprofita i els restaurants doncs, fan producte, bueno, cuinen amb productes de proximitat i podran trobar doncs, una oferta bastant àmplia.
Justament parlàvem, Albert, que aquests dies passats va ser la Setmana del Bosc, però encara hi ha una visita comentada aquest diumenge, dia 9 de novembre, a les 6 de la tarda, al recinte de la Força, a la plaça del Bestiar. Ho dic per aquells amics que escolten, que puguin, doncs, encara, que encara puguin saber que poden gaudir d'aquesta edició de la Setmana del Bosc, perquè encara queda aquest remanent el diumenge 9 de novembre. I, per acabar, què no es pot perdre ningú que vingui a Sant Celoni aquests dies, concretament del 6 al 16 de novembre?
Mira, doncs jo penso que si algú ve a Sant Celoni aquell cap de setmana, es trobarà un munt d'activitats al carrer. Per tant, jo el que li recomanaria és que fes un passeig pel carrer Major, que visités també el nostre patrimoni, que tenim l'església amb la façana de guix blanc més gran d'Europa, i per tant això també sempre és una cosa que impacta i genera bon record, però que si passeja pel carrer, depenent de l'hora que ho faci, doncs es podrà trobar des dels gegants als castellers, es podrà trobar activitats diverses que organitzen les entitats, com per exemple l'Arol, que són els del CAU. És a dir, si la gent ve, els animo a passejar, justament també arribar fins al recinte de la Torre de la Força, ara com comentaves, perquè tenim allà una instal·lació artística de Bosc i Sentits, on hi han 7 intervencions que ens parlen d'alguna manera de l'impacte humà i la relació que té l'humà amb el bosc, però que si fa aquest itinerari pel carrer Major, doncs podrà trobar tot un seguit d'activitats. Per tant, jo convido a la gent a venir, a passejar, a trobar-se les activitats, a gaudir-les,
a gaudir de Sant Celoni, que és meravellós. I moltíssimes gràcies al regidor de Cultura, Albert Planes, gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i explicar-nos-ho.
A vosaltres.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
91.388 91388 serie 61061.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Están pasando tantas cosas a la vez en España que es como si se estuviera acelerando la vida pública. Porque no todos los días se sienta en el banquillo de los acusados un fiscal general del Estado que se niega a dimitir, y no todos los días dimite un presidente autonómico, y no todos los días el Supremo abre una causa penal contra un exministro y su asesor por estafarnos a todos con la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 de Tecta Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
En Alcampo, del 7 al 9 de noviembre, tienes el cabrito por medios o enteros a 21,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo. Campos sales ganando.
Podrem teletransportar-nos d'un lloc a l'altre? El gat de Schrödinger és viu o mort? Troba les respostes a la Bienal Ciutat i Ciència, on la curiositat no té límits. Del 18 al 23 de novembre descobreix un univers d'activitats gratuïtes al voltant de la quàntica. Consulta en la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya.
La imatge del dia, a COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Comprarte un coche nuevo va de saber elegir. Por eso en Spoticar todos los coches de ocasión están revisados y vienen con hasta 3 años de garantía y asistencia 24 horas. Y si eliges un eléctrico, la batería está cubierta con hasta 8 años. Spoticar, con más de 200 concesionarios en España, para encontrar tu coche perfecto y que sea súper fácil, entra en spoticar.es y conduce con inteligencia.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I de des d'ahir dia 7 fins al 23 de novembre, a Andorra arriba una nova edició del Shop in Andorra Festival i dins d'aquest esdeveniment trobem el cicle de música en viu, una proposta plena de ritme i ambient festiu durant diversos caps de setmana. Doncs els carrers d'Andorra, Escaldes, Engordany i el Pas de la Casa s'omplen de concerts, DJs i actuacions per tots els gustos i tots els públics. Una manera ideal de gaudir de la música mentre fem compres o simplement passegem pel centre. Hi ha cultura, diversió, moda i bones vibracions que ens explicarà molt millor doncs, la Noemí Pedra d'Andorra Turisme. Molt bon dia, Noemí.
Hola, molt bon dia.
Noemí, aquesta serà la primera passarel·la de moda del Shopping Andorra Festival. Com va sorgir la idea de convertir l'Avinguda Carlemany en una gran passarel·la a cel obert?
Bé, de fet, fa anys no, que ja estem pensant en aquest tipus de temes. Quan van començar el 2013 no, l'Andorra Shopping Festival, que dèiem en aquell moment, que ara es diu Shopping Andorra Festival, per un tema de, no, de canvi de nom, sempre dèiem que quan estem parlant no, de compres, de moda, el més aspiracional és poder treballar no, fent una passarel·la. I una passarel·la a l'aire lliure, que és algo que, a més, és com més excepcional no, i més únic. I, bueno, finalment, doncs, aquest any hem pogut també trobar una persona que podria fer-ho realitat. Hem estat mirant opcions. És veritat que no sempre és fàcil no, muntar aquest tipus d'esdeveniments al carrer. I, doncs, aquest any, bueno, ha pogut sorgir la idea de la passarel·la. I per això, bueno, el 22 de novembre tenim previst poder, doncs, lluir els millors carrers d'Andorra a través, doncs, d'aquesta passarel·la.
I participaran una seixantena de models i botigues d'arreu del país. Quin paper té el comerç local en aquesta iniciativa? Com ha estat la seva resposta?
Bé, la veritat és que força bé. Nosaltres és veritat que la passarel·la ve de la mà al final d'una professional, no? Amb tot el tema de passarel·les, que és l'Esther García Capdevila. Ella compta amb una dilatada experiència internacional, no? Més de 3.000 desfilades organitzades, més de 100 fashion weeks, vull dir, una persona molt experimentada. I el que sí que dèiem és que una passarel·la de moda a Andorra no tenia molt sentit si al final l'oferta que, no? que desfilava no la trobaves en el país. Aleshores, era molt important que aquí tinguessin en compte que poguessin participar doncs, partners i marques andorranes o empreses andorranes que poguessin trobar la roba que haurem desfilat doncs, en les diferents botigues. I de moment sembla ser que l'acceptació és bastant bona, estem acabant de treballar amb les botigues i marques que treballaran. Evidentment, fer una desfilada també requereix no, d'una sèrie de condicionants, és a tenir un volum d'outfits, unes característiques específiques, per tant, ara estem acabant de mirar doncs, quines empreses i que andorranes doncs, poden adherir-s'hi. I la idea és aquesta, és per viure una experiència al carrer amb una passarel·la que serà molt ben treballada, que tindrà una part d'il·luminació, que és a l'aire lliure, i sobretot una mica del que dèiem, no? que puguem trobar allò que veiem desfilar en les botigues d'Andorra.
És curiós, eh? Segur que t'ha passat, Noemí, de veure-la en alguna desfilada, alguna peça, o fins i tot en alguna botiga, de dir quin vestit més maco el veus, t'encanta o t'encanta com li queda la model, però a l'hora de posar-te'l dius, bueno, potser que a mi no em queda igual, però sí que t'agrada molt a l'hora de veure'l.
Sí, és cert. Suposo que és una mica aquesta part no, aspiracional. Al món de la moda també ens hem de, no, de permetre una miqueta el luxe de somiar, no? I en aquest cas no serà una passarel·la d'alta costura, possiblement amb, no, amb vestits o amb roba a vegades impossible, perquè a vegades les passarel·les són una mica inspirar, no? Més que lluir-ho, en aquest cas, evidentment, serà moda que tu pots posar al carrer perquè la podràs comprar en botigues, per tant, bueno, aquesta no, potser frustració de dir no és realista, jo crec que aquí no la tindrem.
I el festival també aposta per la música, la cultura i les activitats familiars, sobretot. Com aconseguiu combinar tota aquesta vessant lúdica amb la promoció del comerç i del turisme?
Doncs la veritat és que convertim una miqueta els eixos centrals, els eixos comercials, en una part experiencial. Nosaltres, des que vam començar el 2013, ja vam detectar, no? I a més és un històric clàssic d'Andorra, que nosaltres tenim moltes famílies que ens visiten, i per tant teníem molt clar que havíem d'entretenir una miqueta a tothom, no? I tot, al final tot el món del sector comercial parlem d'experiències. I les experiències, al final, és anar contra la compra no? programada o racional, sinó és buscar moments perquè la gent es senti a gust. Aleshores, sabíem que teníem que entretenir una miqueta doncs, a la gent que li agrada la música, a la gent que vol fer tallers, però també teníem claríssim que als nens també els teníem que donar el seu espai. No? Per això, el Shopping Andorra Festival té una miqueta de tot. Té activacions musicals al carrer pensades per gent més adulta, però té també activacions musicals pels nens, té tallers d'adults, tallers infantils, intentant doncs, entendre una miqueta doncs, que totes les persones que passegin pels nostres eixos comercials aquests tres caps de setmana doncs, viuen una experiència que tothom hi té la seva, no? la seva oferta.
I les dades parlen per si soles perquè cada any creixen més els visitants, les valoracions del públic són més positives. Què creus que fa tan especial aquest festival perquè continuï guanyant reptes i que cada vegada siguin més les persones que vinguin a Andorra per gaudir-ne?
Jo crec que hi ha diversos factors. És veritat que després de, no? Aquesta serà la 12a edició, després de tants anys, jo crec que, sobretot pels nostres mercats de proximitat, és un esdeveniment consolidat. Possiblement també és un esdeveniment que no hi ha massa activacions d'aquest tipus al voltant, amb el qual també ens fa una miqueta no? aquesta part exclusiva. I jo crec que al final, una mica el que deia, no? Estem també en una temporada prenadalenca, la gent ja està amb ganes no? de comprar, i si al final els oferim tota l'oferta comercial que té Andorra com a destinació turística, amb un espai no? peatonalitzat, còmode, concentrat, i a més, doncs, els animem tota l'experiència, crec que doncs, això enriqueix un cap de setmana una miqueta no? De no anar a comprar, sinó anar a passar un cap de setmana a Andorra, vaig a comprar, però m'ho passo bé, gaudeixo de la bona gastronomia i visco una miqueta aquest ambient prenadalenc ja, abans que comencem ja amb tota la disbauxa nadalenca.
A més, Andorra, jo recordo quan era petita sempre era un referent de compres, venien els avis a comprar, els meus avis a comprar el sucre, hi havia molts productes que eren com més econòmics i era com fer l'escapada de la compra gran a Andorra abans, era tot un referent i a dia d'avui doncs també continua sent un referent de compres i de un lloc molt, molt bonic a visitar també.
Totalment. No hem de fugir també de la realitat, eh? Les tendències de compres a nivell mundial han canviat. L'aparició d'internet, no? L'aparició de noves tendències fan que també els hàbits i el comportament del client sigui diferent. Però nosaltres creiem que encara tenim dins de l'ADN d'Andorra, no? a la part comercial, i tenim pues, una mica el que dèiem, la configuració, la concentració de botigues, els espais còmodes, i això possiblement doncs, bueno, és més difícil de trobar potser en altres llocs, no? que tinguis tot molt més concentrat i més a l'abast.
Doncs des d'aquí envio una abraçada enorme als amics i amigues d'Andorra, que són molts que escolten el programa, i agrair-te molt a la Noemí Pedra d'Andorra Turisme que hagis estat aquest matí per explicar-nos-ho. I ens aproparem, segur, perquè com que és fins al dia 23 de novembre al Shopping Andorra, a viure l'experiència.
I esteu tots convidats i moltíssimes gràcies.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Aquest cap de setmana, a Cines Filmex Gran Via arriba l'esperada Predator Badlands i només aquí la sentiràs a la pell amb el poder del 4DX. I atenció, última oportunitat per tornar a emocionar-te amb Harry Potter i les Relíquies de la Mort Part 2. També en 4DX espectacular. Per als més cinèfils, no et perdis Bogònia, del director de Pobres Criatures. I pels més petits, una sessió especial Disney Junior. Tot a Cines Filmex Gran Via. Vine i viu el cinema en 4DX. De moltes despeses, regals, de moltes compres. I avui al programa doncs, parlo amb Teodor Damàs, economista i divulgador financer que ha revolucionat la manera de com entenem els diners. Ell és format a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha treballat amb el món de les inversions i la tecnologia. I és autor dels llibres Fer diners i gastar diners amb un to directe i proper. Ens convida a repensar com gastem, estalviem i valorem el nostre temps. Anem a parlar-hi, doncs. Molt bon dia, Teodor.
Bon dia, Raquel. M'ha agradat això que dius, revolucionar el món dels diners, però si els diners sempre han funcionat igual, tampoc és tan revolucionari, no? Jo crec que els diners és com un idioma i jo crec que toca parlar-lo, no? Perquè si no, ens tractaran malament.
A mi una vegada em van dir amb quina alegria venen i amb quina pena marxen, i em vaig quedar amb aquesta frase ja per tota la vida.
Sí, però això ha sigut sempre així, o sigui, que no és gaire revolucionari. Bueno, potser el que és revolucionari és parlar-ne de forma dispesa i sense tabús, diguem. Sí.
I què vol dir realment gastar bé? Com ho defineixes, Teodor?
A veure, jo crec que gastar realment, cadascú hauria de ser lliure de gastar com vulgui. No crec que l'Estat ni ningú ens hagi de dir gaire com gastem. Però, no sé, jo crec que gastar bé, al final és el que deia el meu avi, és gastar un duro menys del que ingresseu o no estirar més el braç que la màniga. Senzillament tenir una mica el control dels ingressos i les despeses i ja està, i ser capaços de gastar menys del que guanyeu, tan senzill com això.
Sembla mentida que parlem dels avis i parlem de duros i pessetes i sembla que facin anys i anys i anys i realment era abans d'ahir, no fa tant temps que encara teníem els duros. Com podem distingir una compra necessària d'una compra emocional?
Clar, com que és que són persones, com a persones, clar, necessari, el tema emocional també és necessari. O sigui, no podem ser totalment racionals i només gastar amb allò que ens fa falta per sobreviure com a animal, diguem, no? Perquè al final som humans i tenim inquietuds i al final les festes de Nadal celebrem que estem vius i celebrem que tenim família, que tenim amics, que som uns animals sociables. Llavors, clar, això de necessari, jo crec que pot ser necessari per temes emocionals o per temes purament de supervivència. Llavors, jo crec que l'important és que ens ho puguem permetre, i si ens ho podem permetre i volem anar dos cops al restaurant o volem agafar un avió per anar a veure els nostres nets que viuen a 1.000 quilòmetres, doncs fem-ho perquè estem vius i ho estem celebrant.
I a què penses de l'armari dels regals, acumular regals anticipadament aprofitant les rebaixes i les oportunitats?
Això ja ho explicava en el meu llibre, en el Fer Diners, el del 2023, ara teniu el nou, el Gastar Diners, que a casa sempre ho hem fet, tenir un armari dels regals. Bueno, ara hem canviat d'habitatge i tenim una caixa dels regals al garatge. Senzillament és estar atents a les oportunitats, perquè potser els regals d'aquest Nadal doncs els vau trobar d'oferta l'any passat o els vau trobar en una botiga que tancava, en una liquidació o en un outlet. Llavors jo crec que els diners, com que costen molt de guanyar, doncs el dia que us trobeu unes sabates d'oferta o us trobeu un possible regal de l'any següent, doncs no costa res anar avançant les despeses, tenint una miqueta de visió de futur, no? I periodificar aquestes despeses del Nadal, no fer-les totes al desembre, sinó fer-les doncs, al llarg dels mesos.
Ostres, però a mi em costa molt, Teodor, comprar una cosa. No sé si t'ha passat de comprar un regal a algú per un mes anticipat o dos mesos i anar veient a la persona i tenir tantes ganes de donar-li. No puc esperar.
Sí. Però nosaltres estem fent, nosaltres, jo que sé, últimament hem comprat, jo sé, alguna cassola i així, i llavors, perquè tenim l'antiga aquesta vella, i de dir, no la traiem encara, ens la guardem pel Nadal, pel regal, saps? Llavors, en lloc de fer-la servir de seguida, ens l'hem autoguardat per regalar-nos-la per Reis al gener, i ens estarem dos mesos amb l'antiga cuinant malament perquè volem tenir regals, saps? O sigui, fins i tot a un mateix us ho podeu fer. Sí.
I cal fer regals als adults per Reis o al Pare Noel o amb un amic invisible, per exemple, amb un pressupost tancat ja n'hi ha prou?
Això és la gran discussió. Clar, qui guanya amb això dels regals? Típicament sempre s'ha dit que és el Corte Inglés, però és igual. Jo crec que tampoc ens hem de deixar portar pel consumisme i acabar fent més regals dels que ens podem permetre, perquè al final acaben sent regals de mala qualitat. Llavors jo crec que al final el que li diem la màgia de Nadal o la màgia dels Reis és més aviat pensat pels nens i pels adolescents. Els altres, els adults, que ja sabem com funciona el món, sí que volem regals, però jo crec que s'hauria d'intentar acotar una miqueta la despesa en regals inútils, diguem. Llavors, ja, allò que dèiem dels meus avis, doncs el meu avi patern ja fa molts anys es va cansar del tema dels regals i va dir, escolta, estic fart, farem una mica invisible, cada adult farà un sol regal a un altre adult, els nens, barra lliure, i els adolescents també, però els adults, un sol regal, pressupost tancat. Llavors, a casa nosaltres comencem a agafar el rol que feia el meu avi i aquest any ja estem dient, escolta, els adults, realment cal que ens fem regals, perquè si no al final són xinades i no li fem cap bé al planeta, no li fem cap bé a res. Llavors, acotem una mica, pressupost tancat, és igual, 25, 30, 50 euros i un bon regal, al lloc de tres tasses.
Anava a dir, Teodor, que si anem acotant, en comptes de mica invisible, serà el regal invisible.
Sí. No sé, jo crec que és una barreja de ser racionals i ser emocionals, o sigui, però que si feu un regal sigui perquè us ve de gust, no perquè hi esteu obligats, perquè si hi esteu obligats el fareu de mala gana i llavors es nota. Llavors, que qui rebi el regal noti que aquell regal l'heu pensat, l'heu fet vosaltres, l'heu dedicat temps, l'heu buscat desaforadament per tots els jocs, no que l'heu comprat a Amazon fent un clic, no? Una mica més de reflexió i potser menys quantitat i més qualitat.
I creus que el fet de cobrar la paga doble que cobren molts fa gastar més en aquestes èpoques de consumisme?
Sí, això de la paga doble és un desastre a nivell d'educació financera, és un desastre que tenim aquí a l'Estat espanyol, i que ens fa gastar malament, perquè clar, això de cop tenir el doble de diners, que de fet és molt més, perquè el doble de diners vol dir que la segona paga us sobra sencera. Llavors, si no teniu un mínim d'educació financera, tindreu tendència a gastar-vos-la tota i fins i tot més, de manera que arribareu al gener i anireu arrossegant-vos per la cuesta d'enero, de mala manera. Llavors, jo crec que, a priori, si ho féssiu bé, la paga doble no us hauria d'afectar, però clar, us afecta. El que hauria de fer és guardar-la i viure com si fos un mes normal, amb una mica de, allò, alguns àpats, alguns regalets i tal, però no viure el doble, gastant el doble, perquè realment no esteu guanyant el doble. Aquells diners els heu guanyat durant tot l'any, no només el mes de desembre.
Clar, no tirar la casa per la finestra,
Sí. No està bé. S'hauria de periodificar. Heu de calcular el que guanyeu en 12 mesos, no en 14 pagues, saps?
I, en definitiva, per acabar, és possible gaudir del Nadal sense gastar gaire diners? Com ens ho recomanes o què ens aconselles?
Tampoc no cal estar en una habitació tancat amb un fuet i un iogurt. Jo crec que s'ha d'intentar anar una mica més enllà. Perquè al final, el Nadal, les festes, el que estem celebrant és el que et deia, celebrem que estem vius i que estem en bona salut i que tenim companyia i que les coses ens van relativament bé. També recordem els morts, els que ja no hi són. Llavors, tot això requereix una mica de pressupost, requereix una mica de tirar la casa per la finestra. No dic més enllà del pressupost, però sí que una mica d'alegria, una mica de decoració, d'espelmes, d'olors, de riures, de vi, del que sigui. Perquè si no, per què hi som, no? O sigui, el que jo deia en els dos llibres, vale, hem de fer diners, hem de ser estrictes, però també arriba el moment de gastar diners, no? I si resulta que la família doncs, s'ha de reunir i no hi cabeu a casa, doncs igual heu d'anar a un restaurant. I si us ve de gust comprar loteria, doncs igual heu de comprar loteria. I si us ve de gust anar a esquiar, potser heu d'anar a esquiar. O si us ve de gust baixar al mercat de Santa Llúcia a comprar una figureta pel pessebre, doncs heu de poder fer-ho. I després anar a berenar una xocolata desfeta. Són aquests moments, aquestes experiències, que després recordareu, no? El dia que estigueu a la residència amb 80.000 anys a punt de morir, recordareu els bons moments. I els bons moments sovint són el Nadal, l'estiu. I llavors aquest pressupost que us estareu gastant ara, doncs el transformareu en records i no hi ha res millor que uns bons records.
Uns bons records i uns bons moments. I una altra cosa que jo us recomano és escoltar la ràdio, que gastem poc i compartim moltes coses, com hem fet aquest matí amb l'economista Teodor Damas. Moltíssimes gràcies per ser en el programa i et anirem convidant perquè ens agrada molt que ens expliquis com administrar-nos.
Moltes gràcies, Raquel. I ja sabeu, fer diners, gastar diners a les millors llibreries. I bon Nadal a tothom. Gràcies. And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all our clothes. Boys blowing up our phones. Escoltem la cançó TikTok de Keisha, una explosió pop que parla de despertar-se sense plans, sortir amb alegria i sentir-se imparable, que és el que et vull transmetre en aquest dissabte, que tinguis aquesta energia, aquesta despreocupació i aquest bon humor, i escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi. Fins ara.